Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Temps ara per parlar d'esports al Sant Cugat a fons. Temps de tertúlia, tertúlia esportiva en companyia de Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
I Josep Maria Planas, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Avui no sé si acabarem fent un tet-a-tet o un cara a cara.
O un trio.
Bueno, a mi no hi compteu, eh? Que el trio...
No, jo dic per si ve l'Àlex.
Dic jo, aquí estic fent d'àrbitre, eh?
Mentre no ens ensenyes la targeta vermella...
Quedareu expulsats, eh? Bé, doncs, ara comentàvem precisament que avui és el dia que es fa el sorteig pels quarts...
Quarts
de la Champions. Vam parlar la setmana passada dels candidats que voldríem o no voldríem pel Barça. Encara no s'havia disputat la segona part, no? Les últimes jornades que s'han jugat aquesta setmana, precisament. I ara sí, ara ja tenim totes les boles que van al bombo. Les boles aquestes que en diuen que són calentes. Sí. No? Unes més que altres.
Això diuen. Jo no les he provat.
No, jo tampoc. A mi ja m'agradaria que em convidessin un dia a un sorteig d'aquests i em diguessin, va, tria la bola.
Diuen que són calentes? No, que són fredes. Sempre es diu les boles calentes i són fredes, perquè la rumorologia el que explica és que les posen a la nevera.
Ah.
O sigui que són fredes. Diuen calentes perquè, bueno, ja saps que la calenta i la freda, no? Però
doncs,
les sucades són fredes, són de nevera.
Parlàvem del Barça la setmana passada i dèiem que no toqui l'Atlètic de Madrid, l'Atlético, perquè, ostres, fa mandreta, no?
Sí, totalment.
I, bueno, si toca el Madrid, doncs serien 3 partits en uns 10 dies aproximadament, per Sant Jordi és quan hi ha el partit de Lliga. I també estaria allà tot... I em sembla que ahir l'Iniesta també deia que, ostres, que els partits contra els equips espanyols creen una mica més d'estrès, no? I jo crec que pel públic en general és com més agraït que ens toqui un equip de...
Mira, el sorteig ideal...
D'Europa.
El sorteig ideal seria Barça-Leicester, que seria l'ideal.
Vols dir que no t'has equivocat d'equip?
No, jo dic que l'ideal.
Ah.
Que jo voldria...
Leicester-Barça.
O Leicester-Barça. Sí. Després m'agradaria un Bayern... Madrid, no estaria malament, perquè amb l'Ancelotti allà i tot hi haurien bastantes possibilitats. Li posaria el Mónaco a l'Atlètic de Madrid, que també tindria moltes possibilitats, a veure si cauen els dos. I després que quedés el Borussia Juve, no?
Sí, exacte, perdó, sí.
El Borussia Juve.
Sí. No, bé, bon...
Aquest seria el sorteig ideal.
Prenc nota.
Seria el que donaria possibilitats que caiguessin els dos equips de Madrid, perquè jo, la veritat, no vull això que diuen aquests, la final amb el Madrid i així. Jo amb el Madrid no em vull enfrontar.
Algun dia o l'altre sortirà aquesta final.
Sortirà, però jo, si s'evita millor. Si s'evita millor. Sí. I si a la final arribem però no hi ha cap equip de Madrid, millor. I no és res contra els madrilenys, eh?
No.
Sinó és contra els equips. Sí. Fan molta mandra els partits europeus entre Madrid i amb l'Atlètic de Madrid i així.
Si és una final, dius encara, no? Perquè ara ja...
Però no una final, no vull.
No?
No. Que caigui abans.
El que fa mandra és que toquin pel camí.
Això és el que pensen a l'Arbit també de nosaltres, eh?
Segurament, clar, evidentment.
Però vull dir que... El Coco, des de luego, és el Barça. Deixen d'històries. Vull dir, a l'equip que li toqui el Barça, de content no n'estarà gens. Cap, ni un, ni mica. Vull dir, tu... Pots tocar un altre, però que et toqui el Barça...
I, no sé si vau veure el partit del Sevilla amb el Leicester.
Sí.
Us ha sobtat l'eliminació del Sevilla?
No.
No?
Tal com estava jugant últimament el Sevilla, pensa que les últimes 2 jornades de Lliga...
Ha
afluixat moltíssim. No una mica, no, moltíssim. I això em dona una raó, entre cometes, que vaig expressar fa pocs dies aquí, que vaig dir que el Sant Pauli exprimeix molts els seus jugadors. I quan arriba a l'hora de la veritat, aquests jugadors ja no donen més per si. No sent uns fores de sèrie, cuidado. Perquè, clar, no podem parlar de la selecció xilena, perquè ja té jugadors que provenien d'Europa que són fores de sèrie. Però, en si, jo, el Sevilla, no m'ha sobtat després del resultat d'anada, cuidado. Perquè un gol de diferència
És poc.
És molt poc.
Europa és molt poc.
És molt poc.
Europa és molt poc, un gol de diferència.
Per tant, vull dir, no m'ha resultat allò estrany.
I que el City de Guardiola s'hagi quedat també fora?
Després de veure el partit, els dos partits, dono per bo la classificació del Mónaco. Jo m'ha sorprès molt el Mónaco, no l'havia seguit en tota la temporada, però el partit d'allà va ser un partit brutal, brutal, sí, amb una intensitat física extraordinària.
Ha sigut la millor eliminatòria.
Sí, però a part d'això, després vaig seguir molt, amb molt interès tot el partit, indubablement, de la tornada, i és que el Mónaco, jo no el vull, eh? Jo no el vull. És un equip, en aquests moments, va primer a la Lliga Francesa, porta una mitja a la Lliga Francesa de 4 gols per partit a casa seva, i que realment... Jo vaig veure una intensitat total, però ni un segon de desfalliment.
La primera part va ser espectacular.
I la segona part també, vull dir...
La segona part va ser espectacular com a partit.
Sí.
La primera part va ser espectacular del Mónaco.
És que aquesta gent va als 90 minuts, al 100%, per no dir al 110%, tenen 3 o 4 jugadors molt bons, molt joves, i amb una mentalitat guanyadora brutal, que és el que li passava al Leicester l'any passat a Anglaterra. Però és que aquest any tenim el Mónaco, que serà la gran sorpresa. Cuidadito el que li toqui al Mónaco, eh? Cuidadito.
A veure, cuidadito que li toqui qualsevol.
No, però el Mónaco, que... No, perquè jo dic que el Mónaco, perquè si toca el Bayern, o toca el Barça, o toca el Madrid, toca el Mónaco, la perita en Dufé. Cuidadito amb la perita del Dufé este, que està...
Ara, igual que el Leicester.
Home, no la puc comparar, no puc comparar.
Jo crec que el Leicester és el que s'ha colat allà a quarts de final.
Sí, s'ha colat perquè s'ha trobat amb un Sevilla fluix.
Exacte. És el que s'ha colat, vull dir, és la perita en Dufé, que diuen.
En aquest moment sí. Ara, el Mónaco no, eh?
Toqui el que toqui, els 7 equips són eliminatòries molt difícils.
Sí, són difícils.
Qualsevol enfrontament que hi hagi, bueno, Atlètic de Madrid, Real Madrid,
és
lo bonic
Juventus... de la Champions quan arriben en aquests moments ja als quarts de final.
És uns quarts de final molt macos, sí. Molt macos.
Ja veurem, a veure com... Què sortida nos depara el senyor Florentino?
Home, no ho havies dit tu abans d'entrar en antena?
El Leicester.
Pel Madrid.
Pel Madrid.
Sí, però ells ja s'han curat en salut, dient que no el volen, perquè si surt, dirà, jo, nosaltres ja vam dir que no el volíem. Però bueno, ja ho veurem.
Si toca el Leicester-Real Madrid, és per obrir una investigació, ja, sèria, seriosa. Sí. Ja no ha de parlar de sospites.
Perquè a més amb efecte retroactiu.
No, no. Sí, ja no dic perquè et sorteig, dic que és per dir, ostres, que cada any coincideixi.
Que el camí més fàcil.
Que el camí més fàcil sigui el del Madrid, és sospitós, llavors ja.
Sí.
Un any pot ser casualitat, 2 anys pot ser casualitat. Sí. Però ja 3 i 4 anys...
No. Potser li podem cantar la cançó aquella britànica de Mai caminarà sol.
Sí. Exacte.
No? Molt bé, esperarem, perquè per molt que parlem, aquí no en traurem l'aigua clara fins que no surtin les boles i es facin els emparellaments. Per tant, esperarem i ja en parlarem. Esperada, previsible, la punxada del Barça a Riazor el cap de setmana passat, després de la gran remuntada?
Jo crec que esperada no.
No?
No. No.
Previsible?
No, tampoc.
Previsible no. Probable, jo diria, més que previsible.
Probable.
També. No, probable
perquè, a veure, l'esforç que va realitzar el Barça davant del Paris Saint-Germain, vull dir, es podia notar i es va notar qualsevol moment.
Sí, però no era per...
Després, jo crec que va haver-hi un excés de confiança a la
primera part
del Barça, de que Ja arribarà, i no arriba.
Jo crec que és un tema de mentalització total, eh?
Sí.
Total mentalització.
O sigui, la primera part, sobretot.
I la culpa és de l'entrenador. Aquí la culpa és de l'entrenador.
La culpa és de
és l'entrenador. L'entrenador és l'eje que promou aquesta adaptació dels jugadors a la mentalització per sortir i guanyar un partit. Tu dius, és que... Ha hagut intensitat i tal, i no l'has guanyat, vale. Però és que el Barcelona no se'l va veure en cap moment.
Però de totes formes, a veure, l'entrenador, jo sóc dels que em poso amb els entrenadors a vegades, el Manel Delgado ho sap i així, i llàstima que no estigui avui, però a vegades els entrenadors no poden controlar el que fan els jugadors al camp, eh?
No,
que a vegades
controlar...
tu dones una instrucció i d'això ens espero, si no surt, no es mentalitza, no d'això ens ve així... I...
Però qui és el provocador de la mentalització d'un equip?
Sí, però, a veure, jo crec que és un partit que s'han de repartir molt les culpes, eh? Molt. No sí, es poden centralitzar.
Però vull dir que el primer que ha de saber mentalitzar l'equip és
sí,
l'entrenador.
Però...
I per mi aquest partit no va ser exposat per part de l'entrenador com un partit trampa i dels de veritat, de trampa de veritat. Perquè és el que tu dius, surten d'una victòria brutal, surten d'una intensitat brutal, però és que d'una intensitat de 100 passar a una intensitat 4, no... No.
A més, penseu una cosa, que just la jornada de Lliga abans és quan hi ha el canvi al cap de la classificació.
Correcte,
entre
sí.
El Barça i el Madrid. Sí. En una temporada que està sent super irregular, tant pel, tant pel Barça com,
sí.
pel, com pel Madrid
sí, sí,
i,
sí,
altres,
sí, sí.
i altres equips. Però vull dir, entre aquests dos, que són els que es van tornant el lideratge de la competició. Quan t'ha costat tant assolir aquesta primera plaça, ja la tens, ostres, trobar-te en un partit com el de Riazor, en què deixes anar una miqueta part de la feina, ara, que tampoc no ens estranyaria que fins a l'última jornada estiguessin donant-se relleus al capdavant de la taula. Ara són dos punts.
Dos punts que poden ser cinc,
Els que porta el Madrid. I el Madrid, l'última jornada, també va suar. També li va costar.
Va suar moltíssim.
Moltíssim. Vull dir, va tindre la sort del Madrid, la sort del Madrid i de l'ajuda. Però la sort del Madrid, indoblement.
La sort, bueno, parles de Ramos.
No, l'àrbitre també va tindre...
L'àrbitre.
Sí. Vull dir, és igual. Deixa'm-ho estar. El tema està en que el Barcelona no pot fer 5 canvis en aquest moment en els, o sigui, ha arribat un moment de la temporada que ha de jugar l'equip titular sempre, i s'ha de fer algun canvi per una lesió, una expulsió o una sanció, qualsevol cosa, però si no, el Barcelona té que jugar sempre, li falten 14 partits al Barcelona, li falten al màxim 14, al mínim 11, pues, si només et falten 11 partits per guanyar la Lliga, i poso només la Lliga, ja no poso la Champions, aquests 11 partits han de sortir a l'equip titular, sempre. I només fer un canvi, o el que sigui necessari, si hi ha una sanció o hi ha una lesió. Si no, han d'anar a matar. I ja veuràs com ho farà fins el Luis Enrique a partir d'ara.
A veure, aquesta discussió la vam tindre fa poques setmanes, fa un parell o tres de setmanes, em sembla, vam parlar amb una tertúlia, també parlàvem d'això dels 6 canvis, de si es podien fer o no fer.
Sí, correcte.
Va coincidir que aquella jornada, a la següent, el Barça va fer... No, sí, em sembla que eren 7 canvis de l'equip titular i va guanyar 4-0.
Sí,
que va ser
no...
contra el Celta, sí? No me'n recordo
no,
ara contra qui va ser.
No,
és que me'n recordo per això,
sí,
perquè
sí,
havíem
sí,
tingut
sí,
la
sí.
conversa a la tertúlia anterior i a la tertúlia.
Però no es pot fer. Et pot sortir bé, però
jo,
no és
jugador. A veure, estic d'acord i no estic d'acord. Vull dir, un equip com el Barça ha de tindre plantilla suficient per poder fer els 6 canvis, si és necessari,
però,
i descansar un nom descansa amb un jugador,
però,
si així.
Els 6 canvis de cop, jo mai he sigut partidari. Tu pots fer 3 canvis per 3 línies. 3 canvis per 3 línies. I després, segons avança el partit, tens 2 canvis més, que ja són 5 canvis. Vale, molt bé. Però 6 canvis de cop...
Una plantilla del Barça davant d'un Deportivo, davant d'un Sporting de Gijón.
Avui
ja no
dia...
tinc davant d'un Atlètic de Madrid ni davant d'un València, ni això. Davant de certs equips, té que poder fer 6 canvis per plantilla.
No es pot, no,
i té
no
que guanyar igual.
El Barcelona en aquest moment no ja no pot fer
això. No estic d'acord.
No. Bueno, com que no us,
o sigui,
no us
em sembla malament, em sembla malament...
que... No estàs d'acord perquè és que...
Llavors,
no
aquí
té...
hi ha un altre problema,
no
que
té.
Falta gent, que falta plantilla.
No, falta fons d'armari, bo.
Que falta plantilla, però
o,
com a equip...
O adaptar-lo, saber-lo adaptar.
Com a equip, com a categoria, com a
sí,
classe,
sí, sí.
com a plantilla i així,
sí, sí, molt bé,
un
sí.
club com el Barça,
sí, sí, estic
davant de certs equips, tindria que poder fer 6
sí, però,
canvis.
Però no té els jugadors adequats no, sí. perquè els fa jugar... en puestos que no li corresponen. Tu no pots fer jugar
però
un
aquest...
altre Turan a la dreta. Tu no pots fer jugar un...
Però aquest és un altre
el de
problema.
A la dreta. Per què? Perquè el seu puesto natural és a l'esquerra.
Però aquest és un altre problema.
Bueno, el problema és que quan tu fitxes has de saber què fitxes.
Però no de poder fer o no fer.
Ah, no, però és que si tu tens els jugadors, ho pots fer. Si no tens els jugadors, no pots fer. I si tu tens un jugador que juga d'interior d'atac per l'esquerra, no el pots posar de a la dreta i defensant. I això és el que fa Luis Enrique amb el Raturan
i
amb l'altre de València, que a mi me'n recordo un nom.
No, anem a la jornada d'aquest cap de setmana, jornada 28. Tu recordaves els partits que queden? Encara queda Lliga, eh?
Sí, no. Si encara queden 11 partits de Lliga.
És a dir, que podem veure de tot. Encara. Però aquesta és una jornada interessant per començar avui, pels que els agrada el futbol, hi ha a partir de 3:15 i es pot veure per Gol, un interessant partit entre Les Palmes i el Villarreal.
Sí, Les Palmes, el seu camp, és un equip que ofereix molt bons partits, sí. I el Villarreal pues, és un equip de mitja taula cap amunt, que aspira a poder jugar a l'Europa League, i que farà el possible per treure la punta. Serà un bon partit, serà un partit interessant de veure, el que ve del futbol.
Després tenim dissabte l'hora del vermut, que sembla que s'hi han acostumat una mica, els pericos, que visiten l'Eibar. A la 1 del migdia serà el partit. Mm-hmm. I si anem ja als que comanden la classificació, la tenim també dissabte, sí, a 4:15 de la tarda, Atlètic de Bilbao, Real Madrid, també pot ser un partit interessant, a veure quin és el plantejament de l'Atlètic a casa. Mm. Per on seguim? El diumenge, a 4:15 de la tarda, l'Atlético del Cholo contra el Sevilla, ja descartat de la Champions, a veure quina és la reacció. I per últim, per tancar la jornada, diumenge 9:15, Futbol Club Barcelona, València. A veure què passa. El València que va tenir una molt bona reacció amb el Real Madrid, bueno, guanyant-li el partit,
sí, però
va ser flor d'un dia.
Flor d'un dia, totalment.
Dos gols,
A veure, el València té un problema, que és... no tenen opcions absolutament a res. L'únic que tenen ganes és que acabi la temporada. No, ni això, ja.
Ja està al mig.
Ja està al mig. Té un avantatge per darrere, amb 11 punts, em sembla que té-ho així. Ara parlo
ara,
de memòria, però...
Ara ho mirem.
Parlo de memòria, però si no sé, 11 punts o alguna cosa així.
Sí, no.
Per la cua.
Sí, el València en aquest moment...
Tant desitjant que acabi la Lliga.
Té 47
punts. Llavors, l'única motivació que tenen és allò de dir, puc plantar cara al Madrid, puc plantar cara al Barça.
El València porta 11 punts. Sí.
No, té 47 i ja està salvat. No hi ha problema. Sí. Em penso que té 47.
No, ara té 30.
Ah, no, 30. Sí.
Ara té 30 punts.
No està mirant altra cosa.
Sí, però té avantatge per a la cua dels llocs de descens.
Contra 19, que té el Granada.
11 punts?
11 punts, sí, és el que deia jo.
11 punts.
Llavors, és un equip desmotivat totalment, que les motivacions se les poden generar ells, de dir, va, plantem cara al Madrid, és la motivació que es poden plantejar. Llavors, a veure, jo crec que el Barça és molt superior, que el Barça, malgrat el partit del Deportivo de la Coruña, ha de guanyar aquest València, l'ha de guanyar i bé, però és això, vull dir, igual el València és supermotiva per dir, escolta, que no som tan dolents.
Sí, però vull dir que no té cap excedència per dir, anem a plantejar un partit a l'atac i els hi pot sortir un partit aquells de la defensiva, de que li surti tot bé al València i no surti res al Barcelona i t'empatin. Però jo no ho veig, vaja, no.
No, jo no ho veig, al principi no ho veig un partit
veig perillós. Més difícil guanyar l'Eibar que el València, per dir-te alguna cosa.
Sí.
Segurament. Vaja, però la jornada no em direu que no és interessant.
És interessant, perquè hi ha partits,
Madrid. Hi ha partits que estaran molt bé.
Sí, perquè un...
I més, amb un Valverde amb possibilitats d'entrenar a la banqueta del Barça,
ara
és una motivació extra,
sí.
Per ell. Per ell és una motivació extra, per ell són punts.
Sí, totalment.
Guanyar amb el Real Madrid...
Sí, i guanyar-lo bé, sí.
Són punts.
De totes maneres, jo, en aquest respecte, continuo dient que l'Unzué té més fàcil accés que el Valverde.
Val, doncs a partir d'ara donem per iniciat el debat sobre el substitut de Luis Enrique. També vam parlar la setmana passada, però teníem altres candidats. Diríem que el ventall era més ampli i ara ja s'ha reduït a dos únics noms. Dos homes que coneixen la casa perquè l'han viscut, un perquè hi és i està treballant amb el primer equip directament com a segon entrenador, i l'altre perquè és un candidat que ja ha aparegut en altres ocasions quan s'han plantejat la possibilitat de substituir qui fos a la banqueta.
Cada vegada que hi ha un substitut, o sigui, ja quan el Guardiola se'n va anar, ja es va parlar del Valverde.
Ja es va parlar de Valverde.
I l'última vegada també es va parlar del Valverde, i ara pues, el Valverde té la paella pel mànec perquè per sortir del... No vol renovar, doncs... en principi sembla que no vulgui renovar.
No ho ha fet encara.
Porta quatre temporades al Bilbao, això pues, també indica que els estudis indiquen que un entrenador de primeríssima línia, 4 anys amb un mateix equip, a excepció dels Wenger i coses així rares a Anglaterra, és el seu procés natural, i que podria ser que optés per fer el gran salt de la seva època. Jo tinc dues opcions, com he dit, el Valverde o l'Unzué. M'inclio més per l'Unzué per l'experiència que vam tindre amb el tema del Tito Vilanova, quan d'allò hi va donar bon rosa a la Lliga dels 100 punts.
Sí.
Recordem-se. Els jugadors també estaven per d'allò. I si ve el Valverde, no m'estranyaria que l'Unzué continués de segon. No m'estranyaria gens.
No, a mi que l'Unzué continuï de segon no m'estranyaria gens, però jo crec que optaran pel Valverde.
Pues si
optaran pel Valverde perquè també un vestuari...
Per canviar una mica de...
Exacte. Un vestuari de també sintonia, de tant no? en quant necessita una mica de canvi, sí. de rebombori, de canvi de dinàmica i així, quan portes un temps. Que jo crec que és una mica per el que marxa el Luis Enrique.
Sí.
Luis Enrique no marxa perquè estigui descontent amb el Barça, pels seus encaraments que té amb la premsa, per les crítiques, per això no marxa. Marxa perquè creu que ha arribat un moment que ja què més pot fer ell al Barça? Sí. No pot fer ja més del que ha fet. Que en part és el que li va passar a Guardiola, també. No pot fer més.
Sí, sí.
Ja. L'únic que pot fer a partir d'ara és fracassar, perquè els èxits ja els té.
Sí.
Continuar els èxits, sí, però vull dir que no és... perd una mica d'al·licient i la plantilla també perd una mica d'al·licient i necessita un rebombori. Posar l'Unzué en aquest moment és donar-li continuïtat a un mateix pràcticament.
Sí, sí, totalment.
Totalment. En canvi, tu agafes el Valverde i és algo nou. Hi ha un canvi, encara que després continuï l'Unzué de segon perquè hi ha confiança en ell i així.
Home, podria ser una solució entre Valverde, Unzué de segon i mal donat que anessin malament les coses, sempre pot ser l'Unzué el recanvi en un moment determinat, no ho vulguem, però pot passar de que diguin, pues, adiós Valverde i pugem definitivament.
O que passi una mica, pues, és que va haver-hi amb el Luis Enrique, que l'Unzué voli un any o dos.
Sí, però l'Unzué ja ha volat i ha tornat.
Sí, ha estat, sí.
L'Unzué ja ha volat i ha tornat. Per tant, vull dir que també per qüestions molt rares, perquè amb el tema del Numancia, si no recordo, del Santander també, va ser una cosa molt rara, però vull dir que el Unzué ja ha volat, ha tornat, i crec que la seva missió és bona estratega,
sí.
Coneix la casa, coneix els jugadors, coneix la idiosincràsia del que és el vestidor del Barça, o ell o el Valverde. Si no ve el Valverde, serà ell, i si ve el Valverde, jo apostaria que ell continués de segon, com enllaç i com estratega de lo que és
l'equip. Jo m'inclino que vindrà el
Valverde. A menys que el Luis Enrique li digui, jo me'n vaig a un altre equip, vine amb mi.
I se l'endú,
això és una història.
També és possible.
I quan penseu que serà final de temporada, quan s'hagi acabat ja definitivament la temporada, que es donarà la notícia, o quan estigui tot més o menys resolt?
És que tot resolt, tant l'Atlètic de Bilbao està també allà per posar-se a Europa.
Però per això, com encara queden coses, títol. Ens anem a final de temporada.
Jo no crec que fins a final de temporada se sàpiga res.
No, perquè, a veure, el Valverde ha dit que en pocs dies, o sigui, la rumorologia de Bilbao, que dirà si renova o no renova. Això és una història. El que digui després que se'n va al Barça és una altra.
Clar, això és la segona part.
Ell pot ser que digui, no renovaré i no, i deixi a l'aire el d'allò, però el que diu el Jesús, jo crec que
fins que
no estigui tot resolt, no és convenient, sobretot resolt per part del Bilbao, sobretot resolt per part del Bilbao.
Doncs, com en el cas de la Champions, també en el cas del futur entrenador del Barça, haurem d'esperar. Santa paciència, senyors, de moment, que passeu bon cap de setmana i que gaudiu del futbol, si podeu.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies i bon dia. Adéu,
bon dia.